Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just...
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar amb algun sabadellenc singular que ens transmeti la seva alegria de viure. I ho fem sempre acompanyats de l'historiador Josep Alavedra. Bon dia.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé. I tu com estàs?
Doncs res, Serrant la Vella. Avui és Serra la Vella.
Estem a... A veure, traducció, això què vol dir?
Sí, estem a mitja quaresma. I abans la quaresma, una de les maneres que representava era amb una vella que tenia 7 cames. I cada setmana, abans d'arribar doncs, a Setmana Santa, abans d'arribar a Pasqua, se li serrava doncs, una cama. Sí. I avui doncs, estem a meitat de quaresma, toca serrar una cama, i és el dia en què la mainada, els més petits, anaven de casa en casa, es permetia doncs, fer una miqueta, una excepció, doncs, el dejuni, i amb els petits, tota la quitxalla, doncs, anava per les cases amb un cistell cantant la cançó Serra la Vella, terra d'escudella, llarguíssima, i llavors les cases els hi donaven alguna llaminadura, algun carmel, diguéssim, era una manera en què la canalla, doncs, podien fer una miqueta de festa, doncs, de cara a la quaresma. I avui en dia, i no m'allargo més, perquè tenim el nostre convidat especialíssim, dels llocs que es conserva i que es fa molt una festa molt sonada és a Ullastrell, a Ullastrell, que encara es conserva, ara deuen estar a punt ja de començar a Serra la Vella, que s'hi han implicat molt.
Doncs després d'aquí t'incís per això, doncs, per també recordar i posar en valor el nostre patrimoni. La nostra història. Volem que ens expliquis, que ens posis en context una mica, que ens facis spoiler del nostre convidat.
Sí, mira, el nostre convidat d'avui, com sempre, un convidat especialíssim, viu envoltat de llibres. Jo diria que de ben petit ja va viure en aquest univers doncs, de lletra, de paper, amb aquestes olors especials que fan el llibre. Jo recordo encara els llibres de fa uns anys que feien com una olor i que els hi havia, són uns quants anys, que a vegades els hi havies de tallar les fulles perquè anaven enganxats. Això ens ho explicarà. Doncs bé, el seu avi, el seu pare, doncs, la família, doncs, ell ja de ben petit ja va néixer, ja va viure amb aquest ambient de llibres, no? I ens ho explicarà ell millor, però jo diria que amb tot aquest ambient ell, doncs, va agafar aquest ofici de llibreter, aquest ofici, doncs, tan digne i tan important de llibreter. Un convidat amb una llarga trajectòria aquí a Sabadell, i part de l'estranger, i que ha sigut capaç doncs, de crear, doncs, amb els llibres, de crear una llar que d'alguna manera ha esdevingut doncs, un referent cultural i un lloc de divulgació a la ciutat, un lloc fantàstic, ja dic, una llar. Que diferenciem d'una casa, una llar sempre és
i
aquella cosa més...
de caliu.
De caliu.
Doncs, mira, en setmanes anteriors, de fet, de fa moltes setmanes, ens va visitar doncs, també un altre, doncs, jo crec que apassionat, del món de les lletres, el poeta i també cofundador de Papers de Versàlia, l'Esteban Martínez.
I tant, i tant.
I aquesta va ser la seva recomanació.
Però mira, jo crec que és una feina molt agradable del llibreter. I precisament estava pensant en el Fàbregas, en el Joan Fàbregas, de la llar del llibre. Crec que és una persona que ha d'explicar moltes coses.
Doncs jo crec que és una persona que ve d'una nissaga, com ara deia també doncs, el Josep Alavedra, de llibreters, d'apassionats, de prescriptors literaris, que porteu ja a l'ADN, Joan? Bon dia.
Sí. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Sí. Una vegada més aquí.
Una vegada més i les que ens queden.
Escolta, sí, perquè a més el Joan també és un puntal d'aquí de Ràdio Sabadell,
sí, tant,
també és un radiofonista llibreter, també.
I tant, vam compartir també moltes hores
moltes
de
setmanes,
ràdio, moltes
setmanes.
Doncs vinga, comencem per l'inici.
Molt bé.
Dels teus records d'infantesa. Quants éreu a casa?
On vas néixer?
On vas néixer?
Mira, jo vaig néixer a Barcelona, perquè la meva família, tant per part de mare com de pare, vivien a Barcelona, a Sants, concretament. Soc de Sants,
Vas bé per anar a Sants,
Sí, però sóc de Sants, em van batejar a la parròquia de Sants i tot. Per tant, I els primers anys de la meva vida, fins als 3 anys, vaig viure a Sants.
Fantàstic.
Fins que ens vam traslladar aquí a Sabell, perquè el meu pare doncs havia comprat un negoci de llibreria amb un llibreter d'aquí a Sabell que es deia Joan Sallarès.
Sí. Ah, el Joan Sallarès.
Exacte. I doncs el pare li va comprar, perquè el senyor Sallarès es va jubilar, i el pare li va comprar la llibreria, no? I llavors va estar, doncs, un parell d'anys, una mica més, anant amunt i avall, amb els ferrocarrils catalans, que tardaven menys que ara, però ara també era pesadet anar i venir, i fins que es van decidir a traslladar a la residència aquí a Sabadell.
I llavors ja veniu cap a...
I llavors vam venir aquí, perquè a més va coincidir que l'any 1959 vaig començar l'escola als Escolapis.
Can Colapi.
A Can Colapi, amb la senyoreta Núria.
Home.
I per tant, doncs així ja estava tot endegat cap aquí i no ens havíem de traslladar amunt i avall.
I germans, això que deia la Raquel,
sí, germans,
germanes...
En total som 5, jo sóc el primer... I som 3 nois i 2 noies.
I què tal amb els germans? Perquè clar, amb alguns fins i tot compartiu no només vida familiar, també doncs a professional.
Sí, la vocació, no?
Sí, no, per cap problema, cap problema.
Escolta, precisament un dels teus germans, que recorda doncs amb molta estima també vivències.
Molt bé.
Hola. Doncs bé, jo sóc el Carles, que sóc el germà petit del Joan. Ens portem 12 anys i de petit no vam tenir gaire contacte per raó d'edat. Però jo sempre el recordo com un germà gran, molt carinyós, i bueno, tinc grans records amb ell, d'abans i d'ara també. I dels records més forts que tinc de quan érem petits, quan jo era petit, que ell era gran, és que una vegada va venir a buscar-me a l'escola amb la seva moto, que era una Voltaco Lobito de l'època, i ell anava amb unes grenyes molt llargues i em va portar fins a casa. Doncs encara m'emociono quan me'n recordo, perquè no sé si és per això o què, però sempre he sigut gran aficionat a les motos. Igual ell hi té alguna cosa a veure. A part de ser el meu germà gran, també és el meu padrí. I en l'ofici de llibreter, jo he tingut 2 grans mestres, el pare i el Joan. Bé, per tot això, moltes gràcies, Joan. Una abraçada.
Que bonic, no?
Sí. O sigui, t'he vist, eh? Amb la moto, sí. Amb les grenyes...
Sí.
A veure.
Explica'ns, perquè hem fet un salt ja més cap a l'adolescència.
De les lobitos blaves o de les grogues?
De la groga i blava.
De la groga i blava.
Sí.
O sigui, amb lobito,
no,
eh?
Ell sap de què parla perquè és de la mateixa època que jo.
Sí.
Aviam, com és l'afició de la moto? Com entres?
A veure, de fet va ser una afició curta perquè als 18 anys, quan vaig poder tenir el carnet de cotxe, vaig oblidar la moto i vaig passar el cotxe. Però bueno, als 16 anys tens el cap ple de pardals i hi havia molta afició.
Molta afició al motocross, al trial. Sí. Recordem també les germanes Avant, que també han passat pel programa, amb totes les campiones.
Sí.
I aquí hi ha hagut molta afició sempre a la moto.
Sí,
eh?
Sí. Jo vull dir que em va durar poc perquè... Després, ja dic, quan vaig tenir carnet de cotxe ja em vaig oblidar de la moto.
I els pares et deien, amb moto no hi vagis?
Exacte, i a més també feia por anar amb moto, i bueno, de fet fa por ara encara. Per sort els meus fills no s'han aficionat mai a les motos. Els fills d'en Carles sí, per exemple, i fan patir una mica, sí.
Tu vas, doncs això, despertar la seva passió
també,
bueno,
aquesta anècdota jo no la recordava, però és possible, segurament ha de ser cert.
Li va passar
perquè un nen petit que el vagi buscar el seu germà gran en moto, suposo que davant els nens de la classe devia fer-se el xulo, però...
Impressiona, eh? Jo me'n recordo de petit que el pare anava també amb una lambreta, i quan anaves a darrere, esclar, de petit, quedes impressionat.
Sí.
A l'època es anava sense casc.
No, sense casc, evidentment.
Recordem.
Sense casc i sense res. No?
Sense res.
Salvatges i amb les grenyes, eh?
Sí, sí. Bueno,
les grenyes, eh? Les grenyes.
Això quan en tenia, quan en gastava. Ara ja no en gasto, d'això.
I vas fer la mili?
Sí.
Ah, bona, aviam.
Mira, vaig fer la mili a València.
Ep.
Sí.
Ah, doncs mira.
I la vaig fer, primer, al campament, que eren 3 mesos abans del campament, amb un poble que es diu Marines.
Marines, que, matadero de reclutats.
Exacte, que era com una mena de desert al mig d'allà, que es feia una calor espantosa a l'estiu. Però bé, a part d'allò que és... Bé, no vaig tenir masses problemes, no? Perquè, a més, quan el primer dia o el segon dia que et feien fer una mena de test i omplir un d'allò, doncs preguntant, i a usted què li gustaría hacer en el ejército? I a mi no m'agrada fer res.
I que vas dir res?
I vaig posar, pues, vaig posar sanitat.
Ah, mira.
I mira, em van posar sanitat durant el campament.
Uh-huh. Campament, sí.
Vaig fer un curset de sanitario.
Infermeria, sí, no? M'imagino fent...
Sí, bueno,
no?
Em deien enfermero de primera de l'exército. Que tinc el títol, d'enfermero de primera de l'exército.
O sigui, tu eres el que donava les antigripals, no?
Sí, algo així. No, hi portava les camilles.
totes les coses.
I després, quan em van destinar a València, ciutat, em van portar amb un quartel de sanitat, d'aquests que en teoria munten hospitals de campanya i totes aquestes pesques, però bueno, teníem un conegut que era, doncs, militar i aquestes coses, i a veure, bueno, doncs, a veure si li trobem un lloc, per això abans passava, no?
Abans,
si
el famós enxufe.
Exacte, a veure si li trobem un lloc a aquest noi, i al final em van posar a l'Hospital Militar.
Ah, a València.
De València, que era un lloc, doncs, que s'estava més bé com un quartel.
Clar.
Perquè jo estàvem allà i ho fèiem tot a dintre a l'hospital.
I de València podies anar i venir, no?
I de València anava i venia.
Sí,
era
bastant, sí.
No hi havia autopista encara.
Exacte.
No, només exacte. Hi havia autopista d'aquí a Tarragona.
Mm-hmm. La famosa de Tarragona, sí.
Però de Tarragona avall no n'hi havia, allò era... Estaves 5 hores o 6 hores per anar a València perquè estava ple de camions.
I altres bars i altres, no anomenables.
Exacte, i uns edificis allà amb uns llumets vermells.
Vermells.
Ple això. Sí,
i llavors també. Ja també, més endavant, va ser la ruta del bacalao.
També, però això quan ja érem més grans ja estava.
Això, més grans,
això ja no, sí.
Això ja quedava més lluny.
Això va ser posterior.
Posterior.
Sí.
Tornem al paisatge del Vallès, que com al Vallès no hi ha res, i també volia, doncs, ara que anàveu, doncs, fent aquests records, no?, a través d'aquests viatges al passat, nosaltres t'hem demanat 3 cançons que formin mm-hmm. part de la teva banda sonora.
Sí.
Comencem amb la primera. Explica'ns per què has triat, doncs, els Beatles.
Ah, sí. Mira, vaig triar els Beatles, concretament Let It Be, perquè me'n recordo perfectament que aquesta cançó, aquest disc, que era un single que en deien abans, que era el de 33, aquell petitó, el van treure l'any 1970. El que no recordo és el mes i el dia, això no recordo, però sé que era el 70, jo tenia 14 anys, i me'n recordo les cues que es van formar al Telson, al carrer Sant Josep.
Carrer Sant Josep, amb les dues noies.
Exacte.
Bueno, allò era fantàstic, era aquelles dues noies.
Brutal.
Era brutal,
doncs,
brutal.
Perquè, a més, tenien de tot i en sabien moltíssim.
Hem de mirar si encara estan vives.
Una sí.
Ostres!
Ah, doncs mira, la podríem doncs, a convidar a l'Alegria de Viure.
És que el Telson... Oi, és que això no em puc...
Clar, perdona. És que això per les generacions més joves, botigues. Abans hi havia, doncs això, botigues de vinils. Encara tenim una, l'Espai Records, a Sabadell.
Era de les primeres.
Era de les primeres abans... i a més, hi en tenien molt.
Molt.
Molt és molt.
Molt.
I ho tenien tot, totes les novetats ho tenien tot.
I eren molt modernes.
Exacte. Sí. I, doncs aquell dia que van treure el Let It Be, hi havia una cua brutal al carrer, i me'n recordo perfectament que vaig posar a la cua i va ser potser dels primers vinils que vaig poder comprar jo amb 14 anys, no?
Encara el tens o encara ho guardes?
No, m'ha desaparegut, perquè amb trasllats de cases i això...
Clar,
no.
Imagina't.
Ara seria una joia.
Sí.
Doncs vinga, aquest homenatge també. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree quina banda sonora, eh? Avui també doncs gaudirem i sobretot doncs d'aquesta conversa, descobrint també doncs aquests aspectes més desconeguts del Joan. Joan, explica'ns i quan comences, no? També doncs això, perquè suposo que vas créixer amb el negoci familiar i això ja
quan comences,
es va impregnar, no?
Com et comences a agafar la dèria del llibre?
És que, de fet, no és que comencis, que hi vaig néixer. Clar, perquè és que el meu àvia ho era, els meus tios també, el meu pare també, i jo tota la vida he conegut aquest món, no he conegut cap més altre món. I, per tant, per mi va ser una cosa natural, no va ser res artificial ni res.
Però sempre ho vas tenir claríssim, no? Que volies continuar doncs, el negoci.
Sí, perquè em va agradar i perquè no... Però vull dir que no va ser allò de fer un clic i dir mira, ara vull fer això, no? Sinó que m'hi vaig trobar
de forma natural.
I va anar creixent, diguem, no? L'afició o l'ofici, diguem.
L'ofici. I professionalment ja quan comences? Professionalment ja dir, bueno,
aquí
vaig...
Bàsicament després de l'Emili, no? Perquè abans de l'Emili encara ets un nen i quan tornes de l'Emili...
Ja ets un home.
Exacte, ja t'havies de plantejar la vida. A més, ja tenies nòvia i aquelles coses que passen. Que llavors dius, bueno, ja penses que si te cases i si no et cases o... Perquè aquella època encara ens casàvem.
I havies deixat l'Olovitor.
Sí,
exacte.
I encara continues casat?
I continuo casat amb la mateixa, imagina't.
Farà com es diu?
Nela. I farà 43 anys.
I quin és el secret per mantenir doncs, l'amor, la passió, després de tants anys?
Doncs no ho sé, però està bé, està de gust amb la parella, és el que... Bueno, estimar-se, evidentment, no? Però si t'hi trobes de gust, per
doncs,
què no?
Doncs escolta-la.
Hola, molt bon dia a tots. Soc la Nela, la dona del Joan, des de fa 42 anys. Parlar del Joan és molt fàcil i també és difícil, perquè tot és bo. És una persona justa, honesta, molt treballadora, molt amiga dels seus amics, i la veritat és que el Joan i jo ens han passat moltes coses amb aquests 42 anys. Les coses dolentes, gràcies a ell, han sigut menys dolentes i les coses bones s'han multiplicat perquè és una persona que jo us dic, sempre està al costat de la gent. També voldria dir que el més important, crec, pel Joan i per mi, que ens ha unit molt, són els nostres tres fills i els nostres tres nets. Això ha sigut la guinda del pastís de viure tants anys junts i que l'estimo molt. Vull dir, és una persona que es fa estimar, m'imagino que ho sabreu tothom, i, bueno, Joan, t'estimo molt, ja ho saps. I gràcies a tots els que han tingut aquesta iniciativa. Molts petons.
Ui, quines paraules més boniques, eh? Doncs espera't, que avui l'alegria és això, doncs aquest cúmul, no?, de sensacions, d'emocions i de sorpreses. Doncs això, dius que vas trobar, doncs, evidentment, l'amor amb Nela i llavors, doncs, ja vas de seguida...
A València, no?
A València, no?
A València, sí. Va ser durant l'Emili, evidentment.
Plaça del Caudillo, Telefònica...
Exacte, sí, per allà. I entre falla i falla, que per ser ara aquests dies les estan muntant. Ara, avui he rebut una foto d'una cunyada meva amb la falla del... Caudillo, que ara és la plaça de l'Ajuntament.
Plaça de l'Ajuntament.
Que és ben, ben bonica, sí.
Hi havia també la d'Anna Jordana.
Sí. Exacte, sí.
És aquella
que
es posa en aquell carrer més
estret. Sí.
I les mascletàs.
Bueno, jo... Mira, per cert, diumenge passat o l'altre hi va haver-hi una desgràcia. Una carcassa va caure sobre un grup de gent i els va cremar alguns, sí.
Caram.
Sí.
Explica'ns alguna anècdota també, perquè clar, penso, no?, dels anys, sobretot dels primers anys també, no?, que tu recordes a la llar del llibre amb l'avi, el pare...
La primera llar del llibre.
De com era l'ofici, no?, en aquella època.
A veure, clar, jo vaig començar a treballar amb el pare, que tenia 14 anys aproximadament, perquè... Però amb l'avi... Cada dia hi anàvem a Barcelona.
Anàveu a Barcelona.
Cada dia, llavors amb l'avi també el veia cada dia. I teníem... Primer estava al carrer Vergara, si em recordes.
Sí, perquè, diguéssim, explicar una miqueta als oients això, diguéssim, que l'avi tenia una distribuïdora, no?
Exacte, sí. Era la llar del llibre. Bueno, en aquell temps era el llar del llibre.
I allà, diguéssim, hi havia la família, i llavors és això que deies, quan decidiu el pare venir aquí a Sabadell.
Sí, perquè, ja dic, com que eren molts germans...
Quants éreu?
El meu pare eren 10 germans.
10 germans.
Sí, llavors el meu pare era el germà gran. I aquest senyor, el Joan Sallarès, que era client del meu avi, doncs es jubilava i li va dir que doncs, si volia la botiga per algun fill seu o per, o per ampliar el negoci ja que tenia tants fills. No? I el meu avi, com el meu pare en aquell moment era l'únic fill que era casat i tot això, doncs li va dir, mira, Miquel, si tu vols anar a Sabell i provar-ho, doncs endavant, no? I el meu pare tenia 26 anys i va venir...
Amb catalans, cap aquí.
Cap aquí, exacte. I ho va provar i li va anar bé, perquè sempre explicava el meu pare, ara les quantitats tampoc no les sabria exactament, no? Però que si el senyor Sallarès feia 1.000 euros a la setmana, doncs el meu pare el primer mes i em va fer 2.000 cada setmana, vull dir que...
Era ofici, tenia ofici.
Sí, sí, i a més, doncs, no sé, suposo que amb aquell... El tenir el pare que tenia la distribuïdora també tenia més facilitat per aconseguir els llibres i tot això, i per tant, doncs, li va anar molt bé, i sempre m'explicava que el crèdit que va demanar de 300.000 pessetes de l'època...
Déu-n'hi-do, és molt,
eh? Que eren molts diners.
Molt diners, eh?
El va poder aixugar, en un parell d'anys el va poder aixugar, vull dir que la cosa li va anar bé de seguida.
Va treballar molt.
Sí, sí, va ser la primera llibreria aquí a la ciutat?
Sí, la del pare, el pare sí.
O sigui, per situar-lo una miqueta, per fer una miqueta el paisatge, o sigui, la primera llibreria de la Llar del Llibre,
de Sabadell,
estava...
al passeig de la plaça Major número 12, que sí, encara hi és.
Encara hi és, que és la que està al costat...
del que era el musical abans, que ara hi ha la perfumeria Júlia.
Ah, exacte. Allà és la primera...
Exacte.
Allà
que encara resisteix,
allà,
eh? Encara
allà
resisteix,
posava, el seu dia posava Hogar del Libro, Sucesor de Sallarès.
De Sallarès, exacte.
Sí.
Llavors, a partir d'aquí, el pare li va anar bé...
Exacte. I llavors, l'any 1967, com que allò s'havia quedat petit i no hi havia manera d'ampliar-ho, es va traslladar a la cantonada, una mica més amunt, davant del Banc de Santander, que hi ha... a la cantonada del carrer Mestre Rius, en passeig de la plaça Major.
Que més avall hi ha l'Orfeó.
Sí.
Exacte. Que allà hi havia una botiga, que era el Niloplast, que venia en roba moderna, vull dir, perquè era de nylon. I aquell, i clar, va ser els primers que van...
És un crac.
Que van vendre roba d'aquesta, diguem, més moderna, no? I això era l'any 67, sí.
67, feu la llibreria allà, cantonada
gran,
Mestre,
sí.
Mestre. Mm-hmm. És la que es coneix més, diguéssim, últimament.
Sí, perquè a l'entrada hi havia el quiosc i dins hi havia la llibreria, i això, doncs, va estar així durant, no sé, potser uns 20 anys, i després es va buidar el que havia sigut la Fruteria Aragón, que estava al costat, porta per porta, no sé si te'n recordes.
Sí, recordem, sí, vagament, doncs, però recordo.
Que després hi va haver-hi una sala d'art, que es deia Negre.
Oh, i tant, el Negre.
Doncs quan els del Negre, de la sala Negre, van tancar...
Negre vam, acabat també.
Sí, vam llogar el local aquell i vam obrir una obertura i llavors vam tenir els dos locals comunicats i vam fer la botiga més gran.
Jo recordo milers de llibres. Allò
milers,
era,
milers, i racons i raconets. I, sí. I això va durar fins a l'any 2011... que ens vam traslladar aquí al carrer de Sant Antoni, una botiga, doncs, esclar, molt més gran i més agraïda, diem, aquest aspecte.
Clar, i tant.
Amb dues entrades.
És molt lluminosa, no té racons ni raconets, ni escales, ni aquestes coses.
Que abans allà hi havia hagut unes galeries.
Hi havia hagut unes galeries primer, però després hi va haver-hi el Mango, la botiga de roba Mango.
És cert.
Jo hi vaig treballar de joveneta.
Sí,
ostres,
sí.
Quin viatge en el temps avui en els records, eh?
Raquel, sí, sí, Joan, estem fent aquí un remember.
Sí, sí, sí.
Bueno, història, això és patrimoni, eh? Doncs
patrimoni,
recordar i viatjar.
Recordar tots aquests edificis, no?
I sí, sí. Ja que parlem de recordar, doncs això, no? Quins records tens quan agafes un llibre o, clar, ara quan passeges en aquesta llibreria al carrer Sant Antoni, clar, és més novedosa, no? És de recent, però què t'aboca tu quan sents això o quan parles de l'ofici, no? O quan parles del teu pare, també de l'avi, de...
Doncs mira, una de les coses que m'agrada és que penso que al meu pare li hagués agradat molt, que hagués estat content.
Això és important.
Sí.
Això és important, no? Que heu mantingut, doncs, això, doncs, aquesta, el seu llegat, evidentment.
Aquesta nissaga, no?
I aquesta heu nodrit nissaga de cultura, molts sabadellencs i sabadellenques, sí, perquè jo crec que una, no, de les virtuts que teniu, doncs, és això, no? Que desperteu, doncs, a, i que transformeu les persones amb això, no? Doncs intentant trobar el llibre o despertant el plaer lector, no? Des de les generacions més joves o ara amb els clubs de lectura, amb totes les propostes. Ha canviat molt l'ofici, també.
Ha canviat moltíssim, ha canviat, sí. Perquè, a més, ara hi ha un excés de publicacions i és, realment és, ara es fa difícil, de vegades, destriar a veure què tens sobre el taulell i què no tens. Uh-huh. I de vegades, doncs, t'equivoques i injustament en treus uns que es mereixerien estar i en poses uns altres que potser no es mereixerien tant, però bé,
perquè
és així.
És que té una miqueta l'ofici de llibreter també és obrir i ampliar horitzons, no?, del possible.
Clar, clar, però degut a aquest excés que hi ha d'oferta, moltes vegades no saps ni d'aquest, uh-huh, de què van els llibres, perquè clar, és que no tens temps de mirar-los i fullejar-los. Llavors, clar, dius, home, el llibreter, o els llibreters com nosaltres, que n'hi ha molts aquí a Catalunya, ens diem que som prescriptors, no? De...
Sí.
Prescriptors.
Clar, però això arriba un moment que és quasi impossible, uh-huh, perquè ja pots prescriure'n uns quants, però no tots.
Ja, perquè aquí a Sant Antoni, a la llibreria, sí, diguéssim, abasta, diguéssim, totes les temàtiques, no?, per dir-ho,
sí,
d'alguna manera.
Sí, és... perquè Sabadell no permet tenir llibreries especialitzades, no hi ha prou públic aquí, ha de ser una llibreria general. Mm. Llibreries especialitzades només hi poden haver a les grans ciutats. I ciutats del tamany de Sabadell no...
Han de ser generals o han de ser? Pregunto.
Home, no? Sí, per poder sobreviure, sí, perquè si no, doncs... el llibre tampoc és un article... Que tingui un marge comercial molt elevat, ni perquè a més estan subjectes a un preu fix. Per tant, aquest preu nosaltres no el podem tocar, és el preu que marca l'editorial i aquest és el que s'ha de vendre.
No tens molt marge.
Per tant, no tens marge de maniobra.
Per això s'han, doncs, també reconvertit, no?, les, sí, llibreries, per això es fan també tantes presentacions, sí, clubs de lectura, és una manera de dinamitzar.
I per això,
no?,
en queden tan poques. Perquè, clar, aquí a Sabadell n'hi havia moltes i en queden. Ja
clar,
en queden.
I en general, sense concretar molt, però així... Llegim, aquí a Sabadell, llegim, es venen llibres?
Sí, 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 sí. I a més a més, curiós, perquè des de l'epidèmia, que uh-huh, va ser una cosa horrorosa per tothom, però una de les coses que es va incentivar va ser la lectura, no? Per passar aquells dies durs, tancats i així, doncs la gent va descobrir, uh-huh, o va redescobrir el que havia perdut, doncs el gust per la lectura. Uh-huh. Perquè al final les televisions, els ordinadors, els jocs i tot això arriba, sí, a cansar, no? I el llibre jo crec que va ser un bon recurs i amb això afortunadament ha anat bé.
I el llibre també els portàveu, no?, durant la pandèmia.
I el llibre nosaltres... Sí. El dia que van decretar la pandèmia vam dir amb els meus germans, vam dir, què hem de fer? Aquí no ens podem estar quiets ni parats i per tant doncs vam engegar, que ja teníem la pàgina web, però la vam,
uh-huh, accelerar,
no? Potenciar.
I ens vam dedicar, sí, doncs, això, a portar els llibres nosaltres personalment, uh-huh, a casa dels clients, sí, sí.
Però d'això...
Amb moto, ha... amb cotxe, a peu o com fos.
Que agafes, sí, amb el camp d'aviació, agafar una,
sí,
avioneta,
sí, sí,
no?
És igual. I pam, sí, 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 sí.
Uh-huh. Fantàstic, fantàstic.
Que de fet d'això ja en saps, ja tens experiència, perquè hi ha una veïna teva que ens diu la Montse Casanovas, que a vegades,
sí,
també doncs això, li has portat, sí, sí, els llibres, sí, sí, a casa. Escoltem doncs a la Montse.
Soc la Montse i fa 42 anys que sóc veïna del Joan. Tenim unes vides bastant paral·leles, perquè ell i la Nela tenen 3 fills i el Pep i jo també. I han anat a la mateixa escola, han anat a l'Esplai i hem viatjat tots junts. I a més, són molt bons amics. Amb el Joan passem les revetlles junts, les castanyades, els caps d'any, i només han de baixar un pis, perquè ells viuen al 5è i nosaltres vivim al 4. I com a anècdota et puc dir que diverses vegades ha baixat amb sabatilles. El meu home també hi va per això, eh? I també li he d'agrair que moltes vegades em porta els llibres a casa, tot un detall per part seva. Joan, ets un gran veí, però ets un millor amic. Una abraçada.
Sí, t'hem vist, eh? Abans amb les grenyes i ara també amb les sabatilles, pujant i baixant escales, i això, i també fins i tot, com deia, no? Un gran amic.
És veritat, és veritat.
Servei a domicili.
Exacte, no, que a més és mutu, l'amistat és mutua.
Uh-huh. I ara que parlàvem, no?, també de les prescripcions, de com s'han anat transformant, no?, les llibreries, i que cada cop, comentaves, és més difícil, no?, a vegades fins i tot fer aquesta tasca per al volum de propostes. Ara volem, doncs, que escoltis una lectora, una usuària, des de fa molt de temps de la llar del llibre. De fet, és una lletraferida, una apassionada del gènere negre, que et vol donar les gràcies també per la confiança, sí, perquè va passar de lectora a impulsar un club de lectura i després també un festival ben fosc. Escoltem a la Lídia Urrutia, que juntament amb la Rosa Maria Arnés són les dames del crim.
Quan faig memòria i tiro enrere, bé, 35 anys enrere, encara me'n recordo quan entrava a la llar del llibre i en Joan, doncs, sempre li demanava a opinió, escolta, què et sembla aquest llibre o què et sembla aquest altre? Ja has llegit aquest? Bueno, el llibreter de capçalera. Els anys van passant i amb això, que en un moment donat, com que la novel·la negra és una de les novel·les, doncs, que lectura, literatura, que m'agrada, ens diuen la Montse Roca i ell, diu, escolta tu, per què no munteu un club de lectura? I, bueno, sí, és veritat, per què no? Va ser tot un repte, tot i que amb una mica de por, però amb moltíssima il·lusió. Això va ser una de les primeres coses, que això ja va ser en el 2016, que ens van proposar, i com que amb això no en teníem prou, doncs ens van dir, va, per què no fem també un festival, que va ser tot un èxit i que, bé, des del 2018 al 2021, doncs, va estar fent-se. I bueno, jo només puc donar les gràcies a en Joan, perquè gràcies a ell no solament hem fet el festival, que va ser tot un èxit, sinó que, a més, el Club de Lectura ha continuat com un referent de novel·la negra a Sabadell, amb la presència de grans escriptors, i crec que això és donar-te gràcies per la teva confiança i a més, veient que realment no solament miro enrere i penso, renoi, quina quantitat de llibres que hem llegit, sinó quin futur ens espera, que estic segura que serà fantàstic. Moltes gràcies, Joan, per la teva confiança, com he dit abans, i també per la col·laboració inestimable.
Doncs una abraçada també a la Lídia, gràcies. A les dames del crim, eh?
Sí, sí, gràcies, Lídia i Rosa. Bueno, i a tots els del Club de Lectura.
I tant, perquè s'ha de posar en valor, no?, també això que sou punt de trobada, no?, centre neuràlgic també per als apassionats d'això, de la literatura, no?
Sí, sí, perquè a més també es fa un club de lectura de novel·la clàssica, que també té molt èxit, que el dirigeix la Laura Tejada i l'Esteve, l'Esteve Botella, que, de la botiga, i després també fem un altre club de lectura de llibre infantil i juvenil, però per adults. I aquest el dirigeix l'Isabel Roca, també, de la botiga.
Déu-n'hi-do, perquè quants sou a la botiga? Entre germans i també treballadors?
Actualment diria que som uns 15.
Déu-n'hi-do. I una cosa així, una pregunta així també més personal. Què t'agrada, tu, llegir? Llegeixes una miqueta de tot? O...
Sóc bastant eclèctic, eh? Sí, sí, llegeixo una mica de tot. Però, per exemple, ara que la Lídia parlava del novel·la negra, per exemple, la novel·la negra és un dels gèneres que m'agraden. Però ara, per exemple, m'he acabat de llegir l'última novel·la de la Maggie O'Farrell, que és molt bona.
Te la recomanes, no?
Sí. I, no sé, ara m'he llegit també un llibre d'història que parla dels grans actors del segle XX, polítics, vull dir. Doncs parla des de Hitler, de Franco, de Mussolini, de tots aquests...
Mai més ben dit, eh? Grans actors.
Actors, sí, que han tingut doncs, un paper important al segle XX. No sé, llegeixo una mica de tot.
Perquè quan et cau un llibre a les mans, de seguida ja veus si és un llibre interessant o no. Clar, després d'haver llegit tants i tants llibres, no?
Sí, normalment sí, perquè llegeixes la contraportada i dius, ui. I ara saps que em fa molta por darrerament els llibres molt gruixuts.
Sí?
Sí. perquè sempre trobo que els hi sobren pàgines, que poden explicar el mateix en menys, pàgines.
Jo tenia un professor que sempre em deia, diu, aviam, personalment t'has de fixar les dues, tres primeres pàgines d'un llibre, ja t'han d'agafar.
Sí, sí.
Diu, a les dues o tres primeres pàgines... Està tot dit, d'alguna manera. Bueno, ja, bueno,
ara no són dues o tres,
poden
però,
ser 4,
però
10,
25 o 30, sí.
Sí, sí, però que és l'inici, que, sí, sí, que sí, no? Si això no t'enganxa...
Sí, sí, pots plegar, sí.
Pots plegar,
sí, sí,
tot
sí.
I que potser no hauríem de dir-ho, però que les primeres sí, 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 pàgines... Sí. Una cosa és que ho hagis de fer perquè sigui un treball...
Sí,
o...
no, no, de vegades ho has de fer una mica per obligació, no? Però sí que és veritat sí. que quan veus que passen unes pàgines i allò no t'entres ni allò que et facis glopets d'aigua, dius,
ho deixem,
saps què, fora,
ho deixem i agafem un altre.
I això no vol dir que no estigui bé ni que sigui dolent, clar. Perquè el millor no és el moment, eh? Perquè hi ha llibres que tenen moments que te'l pots llegir i t'entra bé, i la millor, doncs, en aquell moment no t'entra, el poses a la... diguem,
a
la nevera, els reserves,
potser no era
i potser
el
al cap d'un any o un parell d'anys el tornes a agafar i dius, ah, mira, ara sí. Uh-huh. I que això és així.
Perquè ens ha dit un ocellet també, que igual que el teu pare, els llibres de viatges, a tu t'agrada molt viatjar.
Ens agrada viatjar, sí, sí.
Oi que sí,
sí,
que
sí, tant
estat...
a la meva dona, a l'Anela, com a mi, ens agrada. I els, uh-huh. I els nostres fills també, sí.
Has estat a moltes... moltes parts, no?
Hem estat a bastants països del món, sí.
I una miqueta llegeix, o sigui, aquests viatges són fruit d'haver llegit o són...
No, 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 seriament, són, no, no.
És una...
Són... Mira,
bueno,
allò que t'agrada, sí.
Una passió, no?
De vegades sí, que és que llegeixes una cita a algun lloc o llegeixes... O inclús de vegades algun reportatge que veus
pel
televisor i...
I el, si pare, no, el pare era un gran viatger,
el
no?
El meu pare, sí. El meu pare va estar bastants anys viatjant bastant intensament, perquè, a més, ell, com t'he dit abans, li agradava molt el tema de filmar i fer reportatges de viatges, que era membre del cineclub d'aquí Sabadell i tot això, i llavors hi disfrutava molt. I mira, de fet, el meu pare es va morir viatjant, que era el que li agradava més. Es va morir a Sicília, a Palerm.
Ara fa pocs anys, no?
Ara, fa, no, fa 17 ja.
17 ja? 17.
17 o 18 en farà. L'agost en farà 18.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Sí, sí, el 2005 bueno, es va morir, sí.
La seva passió, no? Era una de les seves...
Era la seva passió, la seva passió. I es va morir en una illa mediterrània, que això també, sí, també li agradava, perquè nosaltres som d'origen d'una illa mediterrània, de Menorca, sota el cel de Menorca, i del Mediterrani, vull dir, uh-huh. I a més viatjant, que li agradava molt.
Doncs mira, ara que parlem de viatges, posem una mica més de banda sonora, no? De la teva banda sonora amb el viatge a Ítaca. Per què l'has escollida?
Doncs perquè em sembla una cançó, bé, més que una cançó, és quasi bé una sinfonia, no?
Sí, tant.
I perquè és com un viatge a la vida, no? A través de la vida, aquest viatge a Ítaca.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. La travessia
través dels records de Joan Fàbregas, també de la seva banda sonora, i ara que parlàvem, no?, de descobrir mons a través dels llibres o a través també dels viatges, no?, que jo crec que ens omplen com a experiències vitals. En Carles, abans, el teu germà, que ens parlava, també ens descobreix doncs una de les teves passions, perquè ens diu que t'agrada molt també doncs anar d'excursió a la Mola.
Ah, sí.
Bueno, doncs bé, la devoció del Joan bàsicament són els seus nets, els seus fills, la seva dona, això està claríssim, i la seva afició és els diumenges agafar la colla dels moleros i, com diu el nom, doncs pujar a la Mola, o a la Mola, o altres llocs que no diré perquè no se'l trobi tothom ara. Res, és el dia que ell està relaxat i s'ho passa bé amb els amics. I afortunadament jo també he pogut compartir bastantes vegades amb això.
És cert això. Mira, aquest diumenge hi vaig pujar a la Mola.
Sí, pel camí dels monjos, per allà pels...
Vaig posar pels dipòsits, pels dipòsits. Que és més dur.
Hosti, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, jo vaig, llavors vaig notar-ho al genoll, però... No. però no, sí, m'agrada molt. Però, i sí, tenim una colla que fa molts anys que sortim cada diumenge i anem a fer excursions. A la Mola ja no tant, perquè a més s'ha massificat molt.
Sembla la Rambla
a
vegades.
Exacte,
eh?
I això la veritat és que ens cansa bastant. Però hi ha altres indrets per aquí el Vallès, que són magnífics i que no hi ha tanta gent.
Només la Serra de Galliners, aquí vas, aquí, sí. Sant Quirze, que és part del Camí dels Monjos, sí, sí, de Sant Cugat i tota aquesta
no,
part.
No, hi ha molts indrets que es pot anar a caminar tranquil·lament.
I no hi ha
no hi ha cap problema d'aquest, de massificació.
Vaja, los moleros, no? Allò que deien los cuatro, de
Mola moleros, mira, ens va sortir així, sí.
I escolta, doncs ara deia que era la teva afició de fer aquestes excursions, però que clar, que la teva passió és la família, no? Tenim dos últimes sorpreses. Escolta amb atenció aquests missatges.
Hola, papa. Bé, jo com a fill conec una part de la seva vida i tinc 36 anys, una part important, i el que puc dir és que crec que sóc de les poques persones que li ha fet perdre en alguna vegada la paciència, perquè el meu pare és un home que escolta molt, és molt pacient, i no l'he vist mai aixecar la veu o perdre els papers o posar-se nerviós a la feina o amb la vida normal. És una persona molt respectuosa, escolta, educada, un gentleman. I jo crec que sóc de les poques persones que alguna vegada li he fet perdre la paciència. La meva admiració pel meu pare és total, pel carinyo i per tot el que ens dona i ens ha donat. I estic molt content perquè fa dues setmanes he tingut una filla, la meva segona, la Valentina, i em fa molt content, a part del jo personalment, el seu pare, em fa molt feliç veure lo feliç que ell és, ell i la meva mare, pels seus nets, i em fa molt feliç poder contribuir en que ell sigui més feliç encara. De part de meva i de les meves germanes, t'estimem i per molts anys. Petons.
Hola, avi. Oh. Soc l'Arlet. De part de jo, el Martí i la Valentina, et vull dir que ets el millor avi del món mundial i que t'estimem molt tots.
Carai, quina sorpresa, sí.
Has vist l'alegria de viure, m'ha encantat el teu fill, en Marc, que deia, soc de les poques persones que alguna vegada ha posat els nervis, no?, que he fet perdre la paciència al meu pare.
Perquè quan era adolescent, com tots els adolescents, hi havia vegades que sí que et treia de polleguera, sí, és veritat. Sí, no.
L'oremus, no?
Sí. No, clar, això només es reconeix o s'entén quan et fas gran i quan tens fills. Quan ets jovenet o no, i no tens fills, això no ho entens, però clar, com que ell ara és un home i té fills...
Ara t'entén, ara es posarà la teva pell. Sí, ara suposo que les netes també, doncs això, despertes aquesta passió... Per llegir, no sé si també comparteixes, sí, mira, i expliques contes.
L'Arlet, que és aquesta que ha parlat, que és que aquesta té 9 anys, li encanta llegir. Sí, cada dia a la nit abans d'anar a dormir llegeix, i a més ve i em diu, avi, ja he acabat aquest llibre, me'n dones un altre, i sí, ve a la botiga i li vaig donant llibres perquè vagi llegint. I els altres dos són més petits, però n'hi ha un que comença a passar pàgines de dibuixos, també el Martí, que té té 16 mesos i aquest dia comença també a agafar els llibres, els destrossa i els passa.
O sigui que la Nissaga Fàbregas, en B, està una miqueta, continuarà amb els llibres, la Nissaga? O sigui, tenim relleu?
De moment, que jo sàpiga, no.
No?
De moment, quan s'acabi el Carles, que és el meu germà petit, s'ha acabat aquí. Però...
Bueno, però també hi ha els germans, la germana...
Sí, sí, però en el moment ningú ni els nebots ni germans han manifestat.
Perquè l'amor i la passió pel llibre es nota, però té futur el llibre?
Jo crec que sí. Mira, ja fa anys que es vaticinava que el llibre estava mort, que s'havia enfonsat i que això, doncs, les noves tecnologies el matarien i no ha estat així. Igual que va passar amb la ràdio fa uns anys, recordeu?
Exacte.
Que la ràdio van dir que estava mort i tot això, i la ràdio està més viva que mai. Doncs amb els llibres una mica està passant això, que els grans gurus aquests que de vegades fan aquestes prediccions, doncs amb aquesta vegada jo crec que afortunadament s'han equivocat, tant amb la ràdio com amb els llibres.
Clar, perquè jo crec que si demostrem alguna cosa és que cultivem la imaginació de la gent només doncs amb la veu, no? Amb la paraula, o sigui, en un món ple de pantalles i d'imatge, això jo crec que s'ha de posar en valor i per això, no? Tenim aquesta audiència, aquests lectors que ens acompanyen. Joan, ens queden dues preguntes. Sempre
digues.
Acabem el programa doncs, demanant als nostres convidats, quan marxa l'alegria en els moments complicats, difícils, on trobes l'alegria de viure?
Doncs amb la família, amb la meva dona, i amb els meus fills, i els nets ara. Sí, sí.
I l'última pregunta?
La família, no? Doncs sí, quins recomanes? Quins recomanes perquè vingui aquí a compartir una estona l'alegria de viure?
Mira, jo havia pensat en un bon amic i en presó, que es diu Marc Castells i que em sembla que és un personatge molt interessant.
Sí.
perquè el podeu entrevistar.
Doncs el convidarem.
El convidarem, el Marc, gran Marc, sempre el món de les lletres, la tinta, aquesta, la lletra, el blanc sobre negre, que diuen,
sí, exacte,
no?
Exacte, això s'encomana, això és com una droga, no? L'olor aquesta de,
bueno,
de tinta.
Bueno, també imprimiu, també feu de... A la llar també feu
d'editors,
no?
Ara fem d'editors, sí, de petits editors de coses locals, sí, sí, sí.
Aviam, Raquel, si ens editen l'alegria de viure.
Tindríeu material perquè realment quines vides més inspiradores, Joan. Moltíssimes gràcies per compartir la teva alegria de viure. I marxem, doncs, amb la teva última cançó, aquesta ària, no?, de Turandot.
Sí, el Nessun Dorma. Perquè aquest això ho vaig descobrir més gran, però quan la vaig sentir em va fascinar. Em vaig quedar emocionat, assegut a una cadira, escoltant-la, i em va agradar molt.
Doncs amb aquest homenatge
i
amb aquesta potència de veu posem punt i final a aquesta alegria de viure.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.